dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimecres 4 de març. Comença un dia més. L'Arxiu Històric Municipal ha editat el número 10 de la revista Rutes de Constantí. Es tracta d'una publicació de periodicitat anual que es dedica a la informació turística i cultural relacionada amb el municipi, un número que conté prop d'un centenar de pàgines i que presenta, com sempre, tot un seguit d'interessants continguts que avui comentarem a l'entrevista del dia amb el responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Constantí, Josep Estivill. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap al final del programa repassarem les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimecres. Dimecres 4 de març, moment de repassar les portades i els titulars d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. Hard Rock comprarà antes del 5 de mayo los terrenos. El Incasol los adquirirá a la Caixa por 120 millones y los revenderá por la misma cantidad. Avui notícia de portada, doncs, l'actualitat sobre el Hard Rock a Vilaseca. També en portada hi llegim los grafitis, la red social de l'Imperi Romano llegan a Tàrraco, el Instituto Vidal Ibarra que participa en el festival Tàrraco Viva. I en fotografia de portada veiem a diversos alumnes que van representar ahir a la sala d'actes del Vidal i Barraquer, doncs, aquests actes del Festival de Tàrraco Viva. Aquesta també, de fet, és notícia de portada al Més Tarragona. Alumnes del Vidal i Barraquer participaran a Tàrraco Viva recreant les xarxes socials del passat. Presentaran grafits, la xarxa social de l'Imperi Romà, el 26 de maig al recinte Firal, i en fotografia també hi trobem els estudiants que van fer la primera representació davant de la resta d'alumnes del centre de secundària. En portada també en titular avui al Més Tarragona, els restauradors preparen una allau de delegacions a l'ordenança de terrasses. A Tarragona Ciutat, una quarantena d'empresaris es reuneix amb la regidora Paula Avares per mostrar el seu desacord amb el contingut de l'esborrany preparat pel govern. Com és habitual, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que ens destaquen en portada que la por al coronavirus frena l'arribada de 15 congressistes de 5 països europeus a unes jornades de Salou. Al Tarragona Digital, professionals a la carta, l'Institut Pere Martell insereix al món laboral més del 90% dels alumnes que forma. El centre té convenis amb més de 160 empreses del territori. La formació professional dual és clau de l'èxit des del 2012. I a l'Infocamp, els alcaldes de Salou Vilaseca celebren els avenços per la implantació del Hard Rock. Pere Granados defensa que el complex suposarà un revulsiu i trencarà l'estacionalitat turística. A la portada del Punt Avui, només sí és sí, la nova llei de llibertat sexual fixa el consentiment amb actes concloents i inequívocs, preveu l'enduriment del Codi Penal pel delicte de violació i inclou l'arrest per l'assetjament al carrer. En portada també avui a la premsa, a tota la premsa, veiem la imatge d'Oriol Junqueras. En aquest cas, al Punt, veiem el moment de la seva arribada al campus de Manresa, de la Universitat de Vic, on treballarà com a docent. El titular és Oriol Junqueras a la universitat, l'exvicepresident rebut amb aplaudiments a Manresa en la seva primera sortida. També, com dèiem, és fotografia de portada avui a La Vanguardia, Junqueras de Lledoners a la universitat. Oriol Junqueras va poder sortir ahir per primera vegada de la presó després de 2 anys i 4 mesos. En titular de portada també llegim avui ofensiva per evitar nous contagis entre el personal sanitari, Sanitat cancela congressos i aconsella jugar partits sense públic mentre es coneix el primer mort a València. A El Periódico, arrestos i multes per als assetjadors del carrer. La norma fixarà que només hi ha consentiment si la dona ho expressa de forma inequívoca. Establirà agreujants com drogar la víctima o violar la pròpia parella. En fotografia de portada també veiem a Junqueras que surt de la presó per fer classes. L'esquerra deixa la presó de dia per treballar a Manresa. I aquesta també és portada al diari Ara. Junqueras surt per ensenyar i aprendre. El líder d'Esquerra va sortir ahir per primer cop de la presó amb un permís per anar a ensenyar i aprendre al campus de Manresa de la Universitat de Vic. En portada també destacat al diari Ara, la primera víctima pel coronavirus a Espanya va morir fa 20 dies. El decés es va produir a València i es va atribuir a una pneumònia d'origen desconegut. Sanitat demana jugar a porta tancada les cites esportives de risc i suspendre els congressos mèdics. Seguim amb la portada del País. València registra la primera muerte en Espanya con coronavirus. Un paciente falleció el 13 de febrero de una neumonía. La necropsia confirma ahora que tenía el virus. A la portada de la ABC, Junqueras se une al club de los indultados. 4 meses después de su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación, el líder de Esquerra sale de prisión para dar clase en una universidad 3 días por semana y seguir tutelando la negociación con el gobierno. Y a la portada de La Razón, la víctima 1 de España pone en jaque los protocolos. Falleció en Valencia por una neumonía grave tras regresar de Nepal. Prohíben los médicos ir a congresos y varios partidos serán a puerta cerrada.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui Mundo Deportivo, que parla de la preocupació que hi ha al barcelonisme per la situació esportiva de l'equip. El titular és Diagnóstico Barça. El vestuario blaugrana sabe cuáles son las carencias del equipo. Ahora debe resolverlas para optar a Liga y Champions. El diari Esport, que parla de que Neymar és l'objectiu número 1 de cara a reforçar l'equip per la temporada vinent. A diari Marca, avui a partir de tornada a la semifinal el Mirandés, que buscarà la classificació històrica per la final de la Copa del Rei. Un finalista de otro siglo, Miranda de Ebro, és hoy la capital del futbol espanyol en una oportunitat històrica para Mirandés y Real Sociedad. Los locales solo han perdido un partido en Andurba y confían en su fortín para dar la vuelta al 2-1 del Real Arena. Un segunda no disputa el título desde hace 40 años y la Real no juega una final de Copa desde 1988. Y el diari AS, que parla de les conseqüències del coronavirus en el món de l'esport, a puerta cerrada, el gobierno decide que todos los partidos con equipos de riesgo se jugarán sin público por el coronavirus, una mesura que afectarà als partits de competició europea de futbol València-Atalanta, Getafe-Inter o València-Milan i Girona-Venècia a bàsquet. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimecres 4 de març. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem de la revista Rutes de Constantí amb el responsable de l'Arxiu Històric Municipal, Josep Estivill.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Estàs cercant feina? Cada dimecres, després de l'informatiu, escolta la Borsa de Treball amb les ofertes laborals de l'Oficina Municipal de Treball de Constantí.
Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres, un espai pel diàleg i el debat, una visió plural de l'actualitat de la setmana. Dimecres a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia en redifusió. Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres a Constantí Ràdio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. L'anuncia Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
L'Arxiu Històric Municipal ha editat el número 10 de la revista Rutes de Constantí. Es tracta d'una publicació de periodicitat anual que es dedica a la informació turística i cultural relacionada amb Constantí. Un número que conté prop d'un centenar de pàgines i que presenta, com sempre, tot un seguit d'interessants continguts que avui volem comentar amb el responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Constantí, el Josep Estivill. Josep, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
I gràcies per ser aquí un any més amb aquesta publicació a les mans.
A vosaltres.
Dèiem, Josep, en anteriors entrevistes, quan venies a presentar aquesta publicació, aquest Rutes de Constantí, que es tracta d'una publicació que ha anat evolucionant, no? Des d'un format purament de guia turística i cultural fins al que avui en dia doncs, és el que tenim a les mans, no? Un butlletí amb contingut gairebé periodístic, podríem dir, no? I que engloba doncs, temàtiques transversals, això sí, partint, com sempre dèiem, d'aquest rerefons cultural o històric.
Sí, sí, com tu molt bé dius, la publicació va començar fa més o menys uns 10 anys i era una publicació més senzilla, pràcticament tipus opuscle, monogràfic, sobre una caminada que vam fer per l'anomenada Ruta de l'Aigua, i després, a mesura que han anat passant els anys, s'ha anat enriquint en nous continguts, vam introduir entrevistes, vam introduir reportatges, hem introduït també algunes notícies, referències bibliogràfiques, i ara s'ha convertit en una publicació bastant completa, de prop de 100 pàgines, on hi escriuen també molts col·laboradors i té molta importància també la imatge, hi ha imatges així, realment, fotografies molt, molt boniques, i realment és una publicació doncs, que té molt bona acollida i jo trobo que és molt interessant perquè dona a conèixer tota la riquesa del nostre patrimoni històric i paisatgístic.
Anirem ara explicant, si et sembla, Josep, i repassant una mica els continguts que hi trobem, perquè, com dius, doncs, hi ha reportatges, entrevistes molt interessants. En aquest apartat de les entrevistes, comencem amb aquesta primera entrevista que trobem a la revista, que és una entrevista molt interessant amb la Marina Cervera, que és una jove escriptora que doncs, va guanyar el Premi de Prosa del 8è Certamen Literari Antoni Vilanova de la Universitat de Barcelona. Va ser també finalista d'un dels Premis Literaris de Constantí, Relats de Joventut, i el seu treball de recerca el batxillerat el va fer sobre una de les primeres novel·les de la gran escriptora barcelonina Maria Aurèlia Capmany, L'altra ciutat, on una de les curiositats és que fa diferents referències a Constantí i al seu paisatge. Com arribes, Josep, a la Marina Cervera i a conèixer aquesta obra de la Maria Aurèlia Capmany, que, com diem, té moltes referències a Constantí?
Sí, realment, la novel·la aquesta de la Maria Aurèlia Capmany, en parla de Constantí, és una de les seves primeres novel·les i que es va publicar en el seu moment i després no ha estat reeditada. I, per tant, era una de les grans obres desconegudes de la Maria Aurèlia. I, realment, jo no en tenia ni idea que una autora com ella hagués escrit mai sobre Constantí. I bueno, va ser casualment a través dels treballs de recerca de l'Institut i a través d'internet, concretament de la Biblioteca Digital que té la Diputació de Tarragona, amb alguns treballs de recerca que els tenen allí penjats en PDF, doncs vaig tenir coneixement de que existia aquesta obra de la Maria Aurèlia Capmany i que en concret havia estat analitzada per la Marina Cervera. Llavors, doncs vaig llegir el treball de recerca de la Marina, em va agradar molt, també vaig trobar superinteressants i molt riques les descripcions que hi havia sobre el poble de Constantí, i vaig contactar amb la Marina Cervera i li vaig proposar de fer una entrevista on ens aclarís una mica quina vinculació havia tingut la Maria Aurèlia Capmany amb el nostre poble, i això és una mica el que surt recollit a l'entrevista.
Hi ha diferents descripcions de Constantí en aquesta obra de la Maria Aurèlia Capmany, no? Que el defineix com un poble que li transmet com un oasi de pau i tranquil·litat, no? D'alguna manera.
Sí, és una descripció curiosa perquè ens està parlant del poble de Constantí abans de la industrialització, abans de que es construïssin doncs, l'autopista, les autovies, a tot el munt de polígons, abans de l'arribada massiva de població vinguda de fora, etc. O sigui, tots aquests canvis que hi ha hagut en aquests darrers 40 anys, que han canviat tantíssim per a bé i per a no també al nostre poble, doncs la Maria Aurèlia ens ofereix una descripció del Constantí més rural, quan la major part de la població vivien de la terra i pues, hi havia com, bueno, unes altres dinàmiques que, de les quals avui dia pues, no, ja no estem perdent molt el record, no? I és una descripció molt bonica, pot ser molt bucòlica, perquè també al poble hi havia els seus problemes, però trobo que doncs és bonic que una autora tan important com la Maria Aurèlia Capmany doncs es fixés en el nostre poble.
Doncs aquesta és sens dubte una de les grans curiositats que hi trobem en aquesta revista Rutes de Constantí, amb aquesta entrevista a la Marina Cervera. I hi ha també una entrevista també molt interessant, en aquest cas per tots els amants de la història i per tota aquella gent estudiosa, no, dels orígens del poble de Constantí. I en aquest cas, com diem, partim d'un contingut més d'investigació històrica i és una entrevista, deia que molt interessant, amb l'arqueòleg Francesc Rodríguez Martorell, també antic col·laborador d'aquesta emissora de Constantí Ràdio, i ell ens parla precisament d'això, no? Dels orígens del poble de Constantí, dels dubtes i certeses de quan es crea i per què es coneix el poble de Constantí amb aquest nom. I aquí trobem tota una sèrie de dades i de casuístiques i de curiositats molt interessants, Josep.
Sí, està molt bé aquesta entrevista perquè el Francesc, que és un arqueòleg local, doncs fa una anàlisi crítica de quines són les evidències que ens indiquen l'origen del nostre poble i sobretot l'etimologia del seu nom, perquè des de fa segles ens pensem que el nom de Constantí li ve donat per la figura de l'emperador romà Constantí I el Gran, i ell qüestiona que realment, en fi, un poble que tan discret com Constantí a l'època romana, que eren purament un grup de viles rurals al voltant de la gran capital que era Tàrraco, doncs com és possible que aquest poble nostre pues, portés el nom d'un dels més grans emperadors romans, no? I ell, bueno, aporta unes dades i comenta, per exemple, ara revelaré una mica l'intríngulis aquest del nom de Constantí. Ell revela que hi havia una persona que podia ser... O sigui, que el nom de Constantí en realitat era un nom molt comú a l'època del Baix Imperi Romà i, per tant, podia ser qualsevol persona terratinent o qualsevol persona amb recursos que fos a través d'ella que donés el nom al nostre poble, no? I ell cita el cas del poble de la Selva del Camp, que antigament es deia en llatí Selva Constantinensis, que volia dir pues, el bosc de Constantí, d'una persona que es digués Constantí, i que podia ser pues, que aquesta persona també tingués part de la propietat del nostre terme i que a través d'aquest senyor que es deia Constantí pues, que donés nom al nostre poble, no? Que de fet el nom de Constantí és molt corrent i que fins i tot a la necròpolis paleocristiana de Tarragona hi ha una inscripció dedicada a un tal Constantí que qui sap si podia ser aquest senyor que no era pas l'emperador de Roma, sinó que podia ser qualsevol persona.
En aquest cas, el Francesc el que diu és que la realitat científica i les investigacions permeten constatar que ni l'emperador Constantí ni cap membre de la seva família mai va estar ni al terme municipal de Constantí ni fins i tot a la península ibèrica, no?
Sí, sí, exacte. No hi ha cap evidència de que l'emperador aquest Constantí I el Gran hagués estat mai a la península ibèrica. I també tenim bastants indicis que en el monument de Sencelles, que durant molt de temps s'havia dit que era un mausoleu i que allí podia haver estat enterrat el fill de l'emperador Constantí, doncs sembla que potser tampoc no haurien estat enterrats allí cap emperador romà i, per tant, doncs, tots aquests vincles que des de sempre ens atribuïm nosaltres, aquest origen del poble de Constantí a les figures dels emperadors romans, doncs, bueno, doncs, amb una anàlisi més de crític, doncs no és tan evident això.
I després, des del punt de vista de la llegenda i de la tradició històrica, doncs històricament no hi ha hagut aquesta tradició popular, aquesta llegenda, no, que, com dius, vincula l'origen del nom del poble amb l'emperador romà Constantí I el Gran, i els exemples són molt variats, no? Aquests segells que es conserven de la documentació, sí, 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 municipal, l'escut o la bandera, no? La façana de l'església fins i tot, no?
Sí, sí.
I també es veu, doncs és interessant veure l'evolució. En aquest article hi trobem doncs l'evolució del segell, no? De la figura de Constantí a través d'aquests segells que històricament hi ha hagut, no? Amb la figura de l'emperador romà.
No, el que sí que és evident, de totes maneres, que el nom de Constantí té un origen etimològic llatí, vull dir que, i per tant aquest topònim s'ha mantingut durant segles en el nostre terme municipal ja des de l'antiguitat. Vull dir que aquesta continuïtat de població i de nivell de l'idioma llatí sí que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Vull dir que algun tipus de vincle sí que hi ha amb el món de la romanitat, això és evident.
Després també ja es parla, no, de d'una hipòtesi, d'una teoria dels arqueòlegs de l'Institut Arqueològic Alemany, no? que deien que Constant, que també era emperador i fill de Constantí I el Gran, hauria estat enterrat a la cripta de Sencelles, i aquesta podria ser la hipotètica vinculació, però això també diríem que aquesta hipòtesi ha anat perdent vigència, no?, al llarg dels anys.
Bé, Sencelles és un edifici molt singular en tot el que és l'Occident de l'Imperi Romà i està ple d'enigmes. Un d'ells és la cripta que té la sala de la cúpula, i pues, al llarg de les últimes dècades que s'ha fet molta recerca històrica al voltant d'aquest monument, doncs s'han deixat anar pues, tot tipus d'interpretacions, teories, i la de que podia ser el lloc on hagués estat enterrat el fill de l'emperador Constantí I el Gran, doncs és una d'aquestes interpretacions, però a hores d'ara, avui dia, encara no està confirmat exactament quina funció complia el monument de Sencelles, i bueno, és un gran misteri i està obert encara a tot tipus d'especulacions, que és una mica també la gràcia del monument, que sembla que no deixa de generar controvèrsia, fins i tot avui dia, entre els màxims especialistes a nivell mundial.
Doncs aquesta és una altra de les entrevistes que hi trobem en aquests Rutes de Constantí, aquesta entrevista a l'arqueòleg Francesc Rodríguez Martorell sobre els orígens de Constantí, l'evolució històrica del terme i les certeses, no?, sobre per què es coneix avui al nostre poble amb aquesta denominació. Si anem analitzant més continguts, també en aquesta revista hi trobem un dossier sobre els treballs del projecte Sencelles al nostre objectiu, que ja sabeu, doncs, que és aquest projecte que desenvolupen conjuntament el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona amb tots els centres educatius del municipi. Aquesta també és un dels continguts habituals de la revista Rutes de Constantí, en aquest cas. Doncs, com dèiem, hi ha aquest dossier, crec que en l'anterior revista hi havia una entrevista amb la Pilar Sada, la conservadora del Museu Nacional Arqueològic, i també la coordinadora del projecte.
Sí, a partir d'enguany, tots els números de la revista Rutes de Constantí tindran un recull amb els articles que els diferents centres educatius doncs, publicaran per explicar el resum de quin ha estat el seu projecte cada any. Aquest projecte de Sencelles, el nostre objectiu, que es va posar en marxa al curs 2012-2013, doncs s'ha anat consolidant al llarg dels anys, ha anat rebent també diferents guardons, o sigui, que han reconegut la seva vàlua, el seu interès. És un projecte molt viu, que des de l'Ajuntament es considera que té realment molt d'interès, i ara el volem potenciar encara més, donant-lo a conèixer a tot el poble, perquè, bueno, doncs, aquests treballs són molt rics, ajuden també a dinamitzar tot el que és el patrimoni històric, en concret del monument de Sencelles, que parlàvem fa un instant, i doncs aquí trobaran una mica una explicació de quina ha estat l'activitat que cada centre ha fet aquell curs dins del marc d'aquest projecte de Sencelles, el nostre objectiu.
Diríem que aquest és un dels continguts habituals a la revista, i que, com dius, tindrà continuïtat, no?, perquè el projecte doncs, continua després de 5 edicions i, com dius, amb la intenció encara de potenciar-lo una mica més, no?, en aquestes futures edicions del projecte. També, analitzant el contingut de la revista, arribem a la crònica d'un esdeveniment històric, no?, que es va produir a Constantí l'any passat, el 7 d'abril del 2019, no?, com va ser aquesta 23a edició de la trobada d'armats a les nostres comarques, no?, un esdeveniment històric pel que va suposar, no?, amb la presència de 700 armats que es van exhibir a Constantí. Tot just aquesta setmana hem tingut la notícia de que la trobada d'armats d'aquest any s'ha suspès, no? Per tant, doncs, encara, si més no, doncs té un valor històric i afegit aquesta trobada de l'any passat, un article amb la col·laboració de Constantí Ràdio, no?, la Noelia Silvero i jo mateix. I com dèiem, doncs, que testimonia, no?, aquest esdeveniment i el que va suposar, no?, tota aquesta trobada d'armats.
Doncs sí, ja ho has explicat tot, la veritat. No sé què més afegir. Realment va ser una gran trobada, vull dir que ara hem vist en l'edició d'enguany els problemes que hi ha per organitzar-la. L'any passat va tenir lloc a Constantí i en aquest reportatge doncs, es pot veure una mica les característiques que va tenir la trobada i a més hi ha unes fotografies que són realment molt, molt boniques.
Mm-hmm. Doncs la trobada d'armats, que també és un dels continguts interessants d'aquesta revista, dintre dels continguts també m'agradaria destacar aquest any que la Biblioteca Municipal celebra el seu 20è aniversari un reportatge, mm-hmm. no sé si dir-li reportatge, és com una mena de retrat o d'aproximació al que és el Club de Lectura de la Biblioteca de Constantí, un projecte que va néixer el 2006 gràcies a la proposta d'algunes de les lectores de la Biblioteca Municipal i aquí doncs, algunes de les col·laboradores del Club de Lectura i la directora de la Biblioteca, la Vanessa Gutiérrez, ens aproximen no? al que és aquest Club de Lectura, al que és aquest projecte, amb il·lustracions també de la Pilar Díaz.
Sí, és una explicació, és una explicació que dona a conèixer el funcionament del Club de Lectura, el seu origen, les seves particularitats. Jo crec que és una bona porta d'entrada perquè altres persones que no hi han participat fins ara, que potser ho desconeixien o que sabien que existia però no ben bé com funcionava, doncs aquí trobaran una explicació molt planera, molt amena, de les principals particularitats i de la manera de funcionar d'aquest club. I com bé has destacat tu, hi ha unes il·lustracions de la Pilar Díaz que a mi em sembla que són realment molt boniques i que, bueno, jo crec que encara animen a participar-hi, no? És una visió molt càlida del Club de Lectura i, bueno, pues, està bé que surti aquest tipus de referències sobre activitats culturals que ajuden una mica a donar a conèixer el poble.
A banda d'això, en aquesta revista hi trobem també col·laboracions habituals en números anteriors, no? Com la de l'Ignasi Manzanares, el tècnic de joventut, uh-huh. que parla de les rutes que ells acostumen a fer pel terme. També tenim l'aportació del naturalista José Antonio Latorre, que aquests acostumen a ser ja col·laboradors fixes de la publicació.
Sí, són col·laboradors ja des de fa força anys i està bé perquè que escrigui el tècnic de joventut. Doncs el que fa és donar a conèixer una activitat com són les rutes en bicicleta, que també és una altra manera de tenir una aproximació al nostre terme, de conèixer el nivell de patrimoni, de descobrir el medi natural, de fer una activitat esportiva i en aquest cas adreçar als joves. I doncs pensem que està bé que aquest tipus d'activitats siguin recollides a la revista perquè és una forma de difondre-les d'una manera molt atractiva, perquè veus també les fotografies que hi ha i realment t'entren ganes de participar amb ells, no? I en el cas del José Antonio Latorre, realment és un col·laborador ja fa moltíssims anys i ell porta des que era jovenet, pràcticament des de fa més de 30 anys, explorant el nostre terme municipal a nivell de descobrir tot el que és el patrimoni natural. I llavors doncs, té una informació acumulada de tots aquests anys realment enorme i està bé que després ho pugui donar a conèixer a la revista perquè bueno, el tema aquest com surt en aquest número de les papallones diurnes com a bioindicadors de l'estat del medi ambient realment ha estat un reportatge que ha sorprès bastant perquè poques persones coneixien aquestes característiques d'aquest tipus de papallones, no?
Bé, doncs aquests són a grans trets els continguts que hi trobarem en aquestes prop de 100 pàgines. Després també doncs, hi apareixen doncs, diferents articles en forma de notícia breu, mm-hmm. no? d'esdeveniments culturals que hi ha hagut, fins i tot de presentacions presentacions de llibres que s'han fet a Constantí al llarg de l'últim any. I també hi ha alguna curiositat, hi ha una que a mi m'ha semblat molt interessant, no? A les primeres pàgines, aquest article que es publicava l'any 1904, Pluma i Làpiz, que es dedica a un gran tenor de Constantí, anomenat Àngel Font de Constantí, i és apassionant, no? Per a tots aquells que som seguidors de la música i que acostumem a llegir cròniques musicals, no? Veure tota aquesta retòrica de les cròniques musicals d'aquella època, no? que s'utilitza en aquesta publicació, no? I em sembla una curiositat, entre d'altres, doncs diu textualment, no? Dotado de una voz espléndida y bien timbrada, con intuición musical y verdadera comprensión del arte lírico, poseyendo un escaso caudal de talento e inspiración, o nacido en el pintoresco pueblo de Constantí, no? Per tant, veiem que era una primera figura musical d'aquella època.
Sí, i també desconeguda. Vull dir que aquesta és la gràcia. Resulta que teníem un gran tenor nascut a Constantí, de voz hermosa, i realment aquí no, encara no el coneixíem, no? I està bé, doncs mira, fer aquest descobriment d'aquestes anècdotes o d'aquests personatges, entre cometes, pintorescos. No sé si va tenir després una gran carrera professional, però almenys bueno, doncs tenim aquí la referència d'un dels precedents o una de les figures de la música constantia de fa 100 anys, a més aquí amb la seva fotografia de jove, i és una forma de donar a conèixer també els personatges il·lustres del nostre poble.
Ara que es presentava aquest Premi de Sencelles de Composició Musical i es feia referència a l'àmplia tradició musical i extensa tradició musical que hi ha hagut a Constantí, potser hi hauríem d'afegir la figura d'aquest tenor, de l'Àngel o Àngel Font de Constantí, que és una altra de les curiositats que hi trobarem en aquesta revista Rutes de Constantí. Josep, anem acabant i a banda del que és la publicació d'aquest número 10 de les Rutes de Constantí, també fa poc que s'ha publicat la memòria del 2019 de l'Arxiu Històric, que ja podem trobar, m'imagino que en format digital, tant a la pàgina web de l'arxiu, no?, com suposo que a través de les xarxes socials, i on fas un repàs de totes les activitats, de totes les publicacions que s'han fet al llarg d'aquest últim any.
Sí, és un repàs de les activitats que s'han portat a terme des de l'arxiu, i s'explica per el tractament de la documentació administrativa, també els nous ingressos de documentació, per exemple, doncs, la documentació familiar de Xavier Gavaldà, també unes cartes d'un soldat republicà que es deia Lluís Bofarull, que ens va donar una descendent, que és la Magdalena Roig, a través de la intermediació de Lluís Gavaldà. Parlem també de l'inventariat o la catalogació de la biblioteca del doctor Aleu, que són centenars i centenars de volums, i de moltes activitats que s'han fet culturals i de difusió al llarg de l'any, com per exemple doncs, la col·laboració en el programa setmanal de Constantí Ràdio Espai Patrimoni de la temporada passada. S'han fet caminades populars, s'han editat publicacions com la revista Miscel·lània dels Estudis de Constantí. També hi ha hagut alguna visita aquí a les instal·lacions de l'Arxiu Històric. Bueno, a través d'aquesta memòria anual doncs, queda sempre registrada l'activitat que s'ha portat a terme per l'Arxiu Municipal el darrer any.
Molt bé, doncs amb el Josep Estivill avui hem parlat d'aquest número 10 de la revista Rutes de Constantí i també d'aquesta memòria anual de totes les activitats que s'han fet des de l'arxiu al llarg d'aquest últim 2019. Josep, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, moltes gràcies un cop més a vosaltres per fer-vos ressò de la revista Rutes de Constantí i en aquest cas també de la memòria anual de l'arxiu. És una manera de donar a conèixer tota l'activitat que portem a terme des d'aquest equipament cultural de l'Ajuntament.
Molt bé, doncs Josep Estivill, responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Constantí, t'agraïm una vegada més que avui ens hagis acompanyat. Gràcies, Josep. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Continguts en xarxa.
Esta es la última carta que voy a escribirte.
Doncs bé, Ventura, anem cap a... El dia d'avui has dit que volies fer un algo de senglar.
Un cimet de senglar, ara que és el temps.
Ara que és el temps, però ara n'hi ha... I sempre n'hi ha molts, bueno, de senglars, eh?
Sí, sí, sí.
N'hi ha,
sí,
molts,
sí,
de senglars.
I n'hi ha de dos potes, també, eh?
Sí. D'aquests es sembla,
no,
que
no,
n'hi ha,
no,
més,
no, és igual, és un dia, home.
Escolta'm una cosa. El senglar, de totes maneres, ara ja no és pròpiament el senglar, perquè hi ha barreja, no?
Ja... Sí, ara ja ho he sentit mateix, que hi ha altres... Hi ha... Ja no és com el senglar d'abans, que era molt fort.
Sí.
Pensa que era molt fort el senglar. Ah,
sí, sí.
És molt fort, a més es havia, com el mateix, si era mascle, es havia de deixar de seguida, que no l'arreglaven ja perquè és igual que el porc.
Ah, val.
Que el porc s'ha de d'allòs perquè no hi hagi el pixum.
De capar, no?
Ah, per això deien de femella. Tota la vida jo me'n recordo de les no, allà on venen els carnissers.
Sí.
D'allòs de femella. El de femella era boníssim.
Val. I l'altre podria ser que tingués més de porc.
L'altre
podria
tenir de pixum, que deia.
Escolta'm una cosa, Ventura, però ara avui t'has ben arriscat a fer-nos aquesta recepta, perquè la podem fer tot l'any, eh?
Sí, a mi tant, que sí, però el que passa que és d'època, aquest temps,
sí,
que fa una mica de fred.
Sí.
Sembla que sigui més bé per fer és com una vedella amb bolets,
sí,
coses
així. Sí, sí. Molt bé, doncs vinga, anem a veure, va, què hi podem trobar. Però escolta'm una cosa, si no som gaire caçadors, és una mica complicat trobar, doncs,
Bueno, pots fer amb
senglar.
Pots fer també amb llebre, també es fa amb la llebre,
amb
si ven de llebre.
Ah, vale.
Jo a l'Emili els hi feia amb els oficials, hi feia de senglar i de llebre, el llepaven el dit.
Sí, no, esclar. Bueno, el que devien trobar de llepar-se els dits, perquè tu sabies cuinar, ja,
de
tot,
de tota manera, t'hagi una cosa. Jo abans menjàvem el pardal, menjàvem els tors, menjàvem les perdius, tot el que era bosc. Si vols que et digui la veritat, jo no em fot gràcia res ara.
No.
No, perquè havia perdut el d'allòs d'aquell temps que podies anar al bosc, era tot era sa,
sí,
tot era sa.
I ara ja els deixen anar, sí, pràcticament ja de granja, no?
Me'n recordo mateix, vaig estar a Andújar, a Jaén, en un bar, demanen una cervesa i em foten un ocellet, o sigui, un pardal fregit. Oh, que bo! Oh,
què dius ara?
Sí, et menjava hasta els ossos, de tan ben fregit que eren. I que jo me'n recordo el temps que anàvem a caçar llavestes,
sí.
I el temps de neu encara més, i agafaves pardals i ui, menjaves, i els tors,
però
quan Emili me'n fotia un fart de tors.
Devies estar, però molta estona, no, per menjar aquests ocells. Jo els ocells,
no, ja.
Aquells, vull dir, bueno, hi ha les golles ara, no,
que
molta gent disfruten, no, les golles,
sí.
Però allò d'anar escurantant, això,
bueno,
de ser...
Perquè les golles ja foten més, ja no és, les golles ja te'ls fots que són de granja.
Sí.
Això fa com el peix, tot està...
Tot està ja
tot
manipulat,
ja,
tot
manipulat.
Vinga, doncs anem, a veure si trobem,
vinga,
un senglar que sigui d'aquests de molts anys enrere, que troba que serà difícil.
No, ara és igual, com els d'ara.
Com el que sigui, vinga, va, Ventura.
Un parell de quilos de senglar.
De quina part, és igual?
És igual, per fer talls, es talla a trossos. Tres cebes, dos o tres cebes.
Tres cebes.
Dos o tres pastanagues.
Pastanaga.
Una cabeça d'alls. Dos tomàques,
sí,
llaurer, farigola, sal, pebre i vinegre.
Molt bé.
Farigola, tot això,
vinegre. Vinga.
Tot això que dic, això, les cerves, patates, tot tallat, i el senglar també tallat de quadros, bueno, tallat de trossos, i tot amacerat. Un parell de dies amacerat amb vinegre.
Dos dies?
Sí.
És dir, el vinegre l'ha de cobrir molt? O...
Sí, millor cobrir. Després que no li posis tot, a la salsa, vale. Amacerat un parell de dies.
No l'has de canviar,
no has de fer
cap tipus de...
No, amacerat, el deixes amacerat, posa-ho fresc, i, bueno, ara aquest temps encara. I després, al cap de dos dies, s'escorre.
S'escorre tot això.
S'escorre, i agafes el senglar enfarinat i fregit. I després tota ceba, pastanaga, els alls, tomàquet, llaurer, la farigola, va amb el sal i pebre, escorregut, que el vinagre aquí escorregut, fregit, com si fessis la salsa.
Sí, tot això fregit, també a poc a poc, quan se'n recomana.
Es va fent la salsa, s'hi va posar una vinagre, una mica de conyac, i pots posar-hi, i va anar remenant. I com estigui ben fet, hi poses una mica de vinagre, no tot, vi negre.
Del mateix que hem fet
del
servir?
Del mateix que hem fet servir, hi posa una mica de... Hi pot posar vi blanc, pots posar-hi una mica, si cas, una mica d'aigua, perquè no quedi tan fort. I després hi ha tot passat i que faci xup-xup amb el senglar.
Val.
I a part...
Aquest, perdona, Ventura, aquest xup-xup quant de rato? Quanta estona?
Un hora i pico.
Un hora i pico?
No, no, ja, sí, perquè té el senglar ben, ben de llosa.
Amb el foc més aviat tirant a baix,
no,
normal?
Tirant de millor que bullir, fort, i després a mínim. Val. Vagi fent i vagi bullint.
Molt bé, vagi bullint. Molt bé.
Després fent un parell de quilos de patates, amb això, amb aquests ingredients, tallades així escarxades, saps? Així, sí, ja se m'ho havia anat escarxat.
Sempre dius tu així escarxades,
eh? Escarxat queda més bona.
No hi penso mai a fer el decisió.
Doncs el fas queda més... Són més gustoses. O sigui, és més natural, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Doncs es fa i es posa tal com venen, eh? Rentades i posades dintre de la salsa que vagin bullint. I la patata agafa el gust del, de la salsa, que és, jo, per mi, és més bona la patata que el senglar.
Ah. Bueno, esclar, a veure, amb aquests ingredients que deu agafar el bon gust doncs, de tot això, no? Esclar, la patata l'has de posar per això, Ventura, segurament, cap al final
cap
que vegis...
Cap al final, ja després bullir la patata, el temps de la patata, 10 minuts, un quart d'hora.
Bueno, que vegis que estigui al punt, que no se'ns desfagi, no? Perquè penso... això de les patates també és una miqueta complicat. Jo penso que ho complicat, però si no estàs una mica al tanto, segons quin tipus de patata compres, te se desfà,
aquella aquella patata aquella negra, bueno, la patata negra que val per servir, ai, que val per fregir, perquè aquesta per blanca fregir. es desfà
sí,
molt la blanca.
Sí, sí, de veritat.
I a més, per fregir la blanca no queda la patata fregida que conem de les patates rosses que deien abans nosaltres. Sí. No queda tan... Es queda una mica com... com així, una mica aixafada, no? Aquesta, la patata, la vermella, la negra, o sigui, la patata normal, patata negra, patata negra, la pell negra, vull dir, i la patata vermella, aquesta és la millor.
Molt bé.
Per mi.
Molt bé. No, va bé que ens ho diguis, perquè ja m'agrada comentar tu, perquè a vegades amb no res és tant que es desfan, i dius, és que també se'n pot servir patates desfetes.
Sí, després
per
la patata que desfeta és un desastre, no és pas el... Ah, i a més la picada d'all, ametlles i julivert, com sempre.
All, ametlles i julivert.
Com sempre.
Com sempre. I en aquí, doncs, hem de deixar el vi amb, amb aquesta estona que has dit que necessitem per coure-ho. Si fa falta que hi posem més vi o posem aigua?
Jo hi poso una mica de vi blanc, una mica, eh? No tant de vi negre. La meitat de vi negre i una mica d'aigua, perquè no quedi tan fort.
De gust.
De gust. Esclar, ja, de fet, el senglar ja és fort.
Clar, imagina't.
Ja, i amb el vi negre encara acaba de ser més. Però vull dir que hi poses una mica per dissimular-ho, com aquell que diu.
Amb aquest temps de cocció, normalment té que quedar tou o tu aconsellaries
no, ja queda, que... Home, ho pots provar, però vull dir, per recasjar-lo ja, amb un parell d'hores ja queda
bé. Molt bé. Anem a repetir els ingredients, Ventura, sisplau.
Ja hem dit, el parell de quilos de senglar, pots posar dos quilos i mig, segons la quantitat de gent que tinguis a casa teu, com les patates, per parell... Dos quilos i mig.
Val, això
igual.
Cada un a gust.
Dos o tres cebes, dos o tres pastanagues, una cabeça d'alls, un parell de tomàques, llaurer, farigola, sal, pebre i el vi negre. Tot amacerat.
Tot amacerat. Això amacerà dos dies.
Dos dies amacerat. Mira, ara per mi em parlava amb aquest home que el Terrassà, diu, sobretot amacerat, dic, sí, ja li he dit, sí, ja li he dit aquest home.
Molt bé, doncs Ventura, t'agraïm moltíssim aquesta recepta de cuina i t'esperem la propera setmana.
Vale.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Continguts en xarxa.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Prevencat és una eina que servirà per a la presa de decisions sobre la prevenció i la gestió d'incendis forestals a Catalunya. Des del servidor Prevencat es poden descarregar dades, cartografia i informació d'utilitat per a la prevenció, la gestió i l'extinció d'incendis forestals. S'hi pot trobar informació sobre models de combustibles i dades climàtiques necessàries per fer simulacions d'incendis. És una eina d'utilitat per la presa de decisions sobre la prevenció i gestió d'incendis forestals a Catalunya, zones vulnerables, realització de plans de prevenció d'incendis, etc. Enric Badell és el subdirector general de Boscos de la Generalitat de Catalunya.
La Banca Tecnològica. Enric Badell, molt benvingut al Som Terra. Com va tot plegat?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Avui volem parlar del Previncat, que és aquesta nova eina que tot just acaba de néixer, com a mínim públicament, suposo que des del departament fa molt de temps que hi treballeu. Explica'ns per què ha de servir aquest Previncat.
Bé, el Previncat una mica va néixer amb la idea de que de facilitar, en el fons, de facilitar la feina a tots els, bueno, els gestors forestals, els planificadors forestals, en matèria de prevenció d'incendis. I al final el que fa el Previncat és d'alguna manera homogeneïtza un sistema de treball per poder planificar millor les zones de, on ens interessa fer treballs forestals per la prevenció d'incendis.
Uh-huh. I de quina manera funcionarà? Perquè ara sabem el per què, però és a dir, quins són els mètodes que s'utilitzen per prevenir aquests incendis?
Val. Al final, bueno, el que fa el Previncat, de fet, o sigui, no fa res de nou, però facilita, com si diguéssim, i homogeneïtza aquesta feina de planificar la prevenció d'incendis. I és un servidor on es troben totes aquelles capes d'informació geogràfica que són necessàries, doncs, per fer planificació forestal, des de capes on hi ha vegetació, combustibles, camins i moltes altres pendents, moltes altres variables geogràfiques, i llavors, per altra banda, també s'integren tot el que són simuladors de comportament d'incendis. Mm. Això al final el que permet als tècnics que volen planificar infraestructures de prevenció d'incendis, permeten tenir un sol servidor tota la informació necessària per poder fer aquest anàlisi del territori i poder determinar on és millor actuar, perquè en cas que hi hagi un incendi, els cossos d'extinció tinguin una oportunitat per anar allí fer una maniobra, doncs, uh-huh, per parar un flanc o per evitar que l'incendi es propagui cap a una determinada zona i d'alguna manera anticipar-nos al que farà aquell incendi.
D'acord. Quan ens explica que aquest servidor, doncs, hi haurà totes aquestes capes, per entendre-ho, que és com una mena de cartografia però ja digitalitzada, de mapes...
Sí, exacte. És tota una cartografia ja digitalitzada, uh-huh, que de fet ja és existent, però la recollim tota en un mateix servidor per facilitar la feina, i llavors també el que ens permet, d'alguna manera, és que tothom que treballi amb aquest servidor, doncs les capes seran totes homogènies, tothom, uh-huh, treballarà amb la mateixa informació.
D'acord.
I també ens permet, doncs, anar-la a mesura que aquesta informació varia, perquè és dinàmica en el temps, doncs poder-la anar actualitzant per tots els usuaris.
Capes geogràfiques i també també meteorològiques, oi? I simuladors d'incendis, cap a on poden anar si bufa el vent cap d'un cantó o d'un altre. Això és el que hauríem d'entendre?
Sí, exacte. O sigui, aquí el que es combina és tot. Tu pots agafar totes aquelles variables, aquells mapes que contenen tota la informació que d'alguna manera condicionen com es comportarà l'incendi, i llavors tu allí pots fer, doncs, modelitzacions de com es comportarà un determinat incendi amb unes condicions meteorològiques concretes, uh-huh, i que, per exemple, s'inicia, doncs, al costat d'aquella carretera o en aquell camp que estan segant o el que sigui. I llavors el que et fa aquest simulador és et diu com l'incendi evolucionarà, uh-huh, amb el temps, i llavors això el que permet és, doncs, detectar aquelles zones del territori que moltes vegades són aquells nusos de barrancs o zones entre camps o carenes on nosaltres hi actuem, si al final el que fem és anem allà i reduïm el combustible que hi ha, tallem arbres, desbrossem, uh-huh, doncs els cossos d'extinció podran anar allà a tirar una línia d'aigua o a fer un contrafoc o el que sigui necessari perquè en aquell indret el foc canvia el comportament i com que té menys intensitat és més fàcil poder-hi fer front.
D'acord. Per tant, aquesta eina, no, que de moment són moltes dades que ens poden ajudar, no, a fer una interpretació tant de zones vulnerables o realització de plans de prevenció d'incendis, per tant, gestionar incendis que estiguin tenint lloc, no, a l'actualitat,
sí, sí,
en aquell moment actual, o bé treballar amb la prevenció que ens explicaves ara, no? Detectar aquestes zones vulnerables i a partir d'allà prevenir.
Sí, exacte. De fet, com la tasca del Departament d'Agricultura és la prevenció d'incendis, està bàsicament, doncs, pensat per això, doncs imaginem, per exemple, doncs, que tenim una urbanització, tenim un nucli disseminat petit que està envoltat de foc. Doncs, per exemple, això ens permet modelitzar també aquest incendi i veure on és més eficient actuar, doncs, per exemple, per evitar que aquell incendi doncs, pugui afectar aquella urbanització, aquell petit nucli disseminat o aquella granja o el que sigui.
Se n'ha parlat molt, sobretot des dels incendis de l'estiu passat, de la gestió dels boscos. També servirà per fer una gestió de boscos més eficient, aquesta eina del Previncat?
Sí, al final, de fet, en el Previncat nosaltres el que acabem definint són com tres àrees. Una és el que diem el punt estratègic de gestió, que seria el nucli dur o la zona estrictament necessària, doncs per poder fer aquella actuació d'extinció en el moment del foc. Llavors tenim el que diem zones complementàries, que són zones al voltant d'aquests punts estratègics, que si estan gestionats, que si es fan treballs, doncs augmenten la seva efectivitat. I llavors també tenim el que diem les zones de foment de la gestió, que són zones on si aconseguim tenir una gestió forestal clàssica, també ens és molt útil de cara a la prevenció d'incendis, perquè potser són zones que doncs, durant un incendi són capaces de llançar focus secundaris. Focus secundaris són partícules que estan incandescents i que el foc les projecta i fan que el foc avanci, que salti. Doncs potser nosaltres amb aquest programa també podem detectar aquestes zones, per exemple pot ser una vessant o pot ser un el que sigui, que si nosaltres anem i fem una gestió clàssica, l'incendi ens canvia el comportament i ens evita doncs, que se'ns faci més gran, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. I per respecte a les dades climàtiques, que també doncs, hi ha tota una gestió d'aquestes dades climàtiques, estem tenint un febrer una altra vegada, se'ns està acabant el febrer, però amb 20 graus de temperatura, bufant el vent. Les dades climàtiques també parlen a mig termini o a curt termini, que és el que pot passar a l'estiu, sobretot quan el risc d'incendis és més elevat?
Bé, fins a... O sigui, el que tenim avui en dia són els models de futur que tampoc acaben de ser del tot exactes, perquè bueno, existeixen tants models quasi com serveis meteorològics nacionals i al món, i moltes vegades no són coincidents fins a ell, realment això encara no està ben resolt. Clar, el temps que ens farà ara al febrer dir que ens condicionarà com podem tenir l'estiu, doncs és molt agosarat, no es pot dir. Que sí que és veritat que si la tendència continua amb aquestes temperatures més elevades i sense precipitació, el problema seria que ens plantaríem en un inici de campanya doncs molt complicat, de fet una mica com l'any passat. L'any passat vam tenir l'incendi, de fet l'únic incendi gran de l'estiu, el vam tenir el mes de juny, que en unes condicions normals històriques seria més un incendi segurament de finals de juliol. Però, o sigui, traslladar el que està fent aquest mes de febrer, que evidentment és anòmal perquè ja queda poca aquest any, a el que ens passarà a l'estiu no es pot afirmar.
Clar. Tant de bo, no?, tinguéssim aquest poder de veure, visionari, de saber què és el que passarà.
Sí, bueno, aviam, que tal com evoluciona el món i sobretot la intel·ligència artificial, no és descartable que en un termini no molt lluny puguem arribar a predir amb el comportament de bueno, no ve bé del temps, però amb algunes variables climàtiques ens puguem avançar, però això encara està en una fase una mica embrionària.
Se sap, bueno, terminis?
Sí, nosaltres esperem que en els propers 5-6 mesos aproximadament ja el tinguem en condicions per poder-lo obrir tothom i que sigui 100% operatiu. Perquè, de fet, és un servidor que és viu i llavors se li van afegint diferents mòduls i diferents utilitats. Llavors, quan ja tinguem un bon bloc d'utilitats que serveixin, doncs ja l'obrirem a tothom i llavors la idea és anar-lo fent créixer i anar-lo actualitzant.
Doncs Enric Badell, subdirector general de Boscos de la Generalitat de Catalunya, gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona per el Previncat i doncs això, que ens ajudi a prevenir precisament aquests incendis. Moltes gràcies i sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimecres, dia 4 de març. Ens quedem aquí a Constantí perquè tenim activitats dins la Setmana de la Dona a Constantí. Avui dimecres comencen les activitats al Pavelló Poliesportiu Municipal a 6:15 de la tarda amb una exhibició del Club de Tir amb Arc Constantí. I d'altra banda, com cada dimecres, a les 7 de la tarda, al Sindicat Agrícola de Constantí tenim una nova sessió de les aules d'extensió universitària per la gent gran de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta ocasió la conferència porta per títol «La Constitució no m'agrada, la canviem», i anirà a càrrec de Neus Oliveres, professora del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Seguim amb més activitats, anem a Tarragona, a l'ONG Mare Terra Fundació Mediterrània. Avui a les 5 de la tarda hi ha sessió Les 3 al seu lloc amb la psicòloga sanitària Ana Gutiérrez, que tractarà la gestió de les emocions i els efectes de l'estrès i ensenyarà als participants com regular-lo i mantenir-lo als nivells òptims. A les 5 de la tarda a la seu de l'ICAT, avui a Tarragona, tenim la sessió impartida per la senyora Eva Alonso Rodrigo, advocada i professora de la Universitat Rovira i Virgili, porta per títol Fiscalitat en els procediments de la família, que analitzarà els aspectes tributaris i fiscals relacionats amb els processos de separació, divorci i en matèria successòria. A la Biblioteca Pública de Torrefort, a 6:15, taller d'estampació. A través d'una bossa de roba s'estamparan missatges feministes, es crearan bosses amb dissenys únics i originals. Un taller organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. I el taller estarà impartit per la il·lustradora Alba Domingo. També a Tarragona, a les 7 de la tarda, avui a Caixa Fòrum, conferència sobre l'antiga Núbia. La xerrada que té lloc aquesta tarda a Caixa Fòrum anirà a càrrec del doctor en egiptologia, David Rull. La proposta d'avui pretén transportar a l'oient pel Nil, recorrent l'antiga Núbia per analitzar el que va ser la civilització faraònica més gran fora de les fronteres d'Egipte. David Rull és l'encarregat d'impartir aquesta conferència i és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, també de la UOC, divulgador científic i guia d'expedicions. Anem a Reus, al Centre de Lectura Reusenc. Aquesta tarda, 8:15, es presenta el llibre Què fan els bancs centrals, de Ramon Tremosa, eurodiputat. Presentaran l'acte els presidents del Centre de Lectura i de la Cambra de Comerç de Reus, Lluís Miquel Pérez i Jordi Just, respectivament. I també a Reus, a Mas Pintat, avui a les 7 de la tarda hi ha taller per organitzar, planificar menús i compra setmanal, cuinar plats ràpids i senzills en menys de 5 minuts, amb el títol No tinc temps per cuinar. Una sessió que anirà a càrrec de Sheila Amela, dietista nutricionista. D'altra banda, al Centre Cívic Les Bases de Cambrils, a 8:15 de la tarda, es presenta el llibre Dones del Moviment Republicà Irlandès, a càrrec de Mireia Ros Domena, que és doctora en Història Contemporània i Gènere. Activitat emmarcada també en les Jornades per la Igualtat de Gènere de Cambrils. I acabem al Teatre Principal de Valls, on aquesta tarda a 8:15 tenim Dona versus Cultura, una taula rodona oberta al debat per parlar sobre la situació de la dona en el món de la cultura i els reptes de futur. Una taula rodona amb Pepa Plana, que és pallassa, Esther Fabregat, artista plàstica, i Carme Martí, escriptora. La moderarà aquesta trobada la Marruixa, dins la programació d'actes en el Dia de les Dones.
A
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.